Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Benvinguts a la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. De fet, quan estem parlant de pobles bonics, estem parlant d'una d'aquestes coses que ens agraden molt, i és gaudir de l'entorn. Ara, és una cosa curiosa, perquè aquesta llista de pobles bonics d'Espanya han de reunir, a més, unes quantes condicions. No penseu que això és una qüestió gratuïta. Dir, oye, que jo soy el pueblo más bonito de España. Van allà i diuen, sí, és verdad, és tot molt maco. No. Tu et presentes, quan dic tu, és aquí el poble, o l'alcaldessa, o el que toqui, i hi ha uns aproximadament 40 requisits. Hi ha 40 requisits per presentar-te a aquesta llista de pobles més bonics d'Espanya. No hi ha una classificació, és a dir, no hi ha un més maco que l'altre. No està un número 1, número 2, número 3, no. És una llista de pobles macos sense que sigui un més que l'altre, no? En aquest cas, hi ha més, o aproximadament pràcticament 100 pobles, 100 municipis, tots amb menys de 15.000 habitants, i amb unes condicions patrimonials i de paisatgística fantàstica, entre d'altres. Ara no em posaré a enumerar 40. Ja sabeu que som pràcticament 100 en tota Espanya i que hi ha aquests requisits per ser poble més bonic d'Espanya. Fins i tot l'associació, que té el mateix nom, Pobles Més Bonics d'Espanya, té una ruta... Té una ruta per anar a visitar tots els pobles que hi ha. Si tu muntes una ruta, clar, això t'has de tirar totes les vacances. Un mes de vacances, doncs mira, agafes el cotxe, un dia aquí, un dia allà, i clar, no et dona, perquè si són 90, no et dona. Vull dir, necessites 3 mesos de vacances, tranquil·lament, així que igual faràs un què, no? Cal això? O sigui, cal tenir un títol de poble més bonic d'Espanya? Mireu, no. Perquè si tu te'n vas, avui parlarem amb l'altre dia parlàvem amb el terme municipal de Camprodon, avui parlarem amb el terme municipal de la Vall de Boí, no cal, és veritat que no cal, perquè tu vas allà i ja ho veus que és un lloc xulíssim, maquíssim, i a més, si és com jo, o com us de vosaltres, que venim de l'àrea metropolitana de Barcelona, que som camacos, que no estem acostumats a aquests pobles idíl·lics de conte de fades, doncs diem allò de camaco, pues encara te n'adones de l'entorn que tenim i de tot aquest patrimoni. Però, un reconeixement mai sobra. I aquest reconeixement ajuda moltes coses. Ajuda moltes coses. Ajuda a crear negoci. Ajuda a atreure turistes. Ajuda a evitar o a frenar la despoblació. No sé si és el cas de la Vall de Boí, penso que no, però en altres llocs sí que ajuda, en altres entorns, a frenar la despoblació. L'Espanya buidada, la Catalunya buidada, ajuda a tot això, a posar un poble en el mapa, un poble que, a més, no penseu que és fàcil, perquè això, darrere d'aquí, hi ha un treball institucional de serveis i de cura important. Avui en parlarem d'això, parlarem d'aquestes joies per la vista. En aquest cas parlarem de les que tenim aquí, d'unes quantes que tenim aquí. Vam parlar, insisteixo, l'altre dia a Camprodon, avui parlarem amb la Vall de Boí, i en parlarem aquí, a migdia, COPE Catalunya i Andorra. Per cert, benvinguts! Soc el José Miguel Cruz, això és migdia, COPE Catalunya i Andorra, i us explico que aquesta tarda tota la pluja que hem tingut cap al litoral, per la façana litoral central, la costa central, se'n va cap a Ponent, sobretot cap al Ponent Nord, cap al Pirineu Occidental. Allà esperem algun plogim, però la part interessant del tema, començarà ja a partir de demà. Demà continuen aquests plogims per començar el dia de dijous a aquest Pirineu Occidental. Parlo dels Pallars, parlo de la Ribagorça, parlo de la Vall d'Aran, parlo de tota aquesta zona. Però la part potent i interessant informativament parlant de pluges i de fenòmens meteorològics és dijous tarda, a partir de mitja tarda, tota la nit matinada, fins ben entrat divendres, és on quan esperem tota aquesta entrada de pluges que regarà tot Catalunya. Fins i tot en punts d'intensitat. Hem de parlar de que això ens traurà de la sequera? No. Però benvinguda sigui. És una d'aquestes regades que durarà, doncs això, una nit, bàsicament. Perquè ja de cara a divendres tarda esperem que el sol s'imposi, sobretot de cara a ponent, i que les pluges es quedin arraconades cap a pluja i neu, cap a comarques de Girona, cap al Pirineu Oriental i comarques gironines. Per aquí aniria tot això. Les temperatures. Esperem un petit repunt de... No farà calor, no penseu que farà calor, però hi ha un petit repunt de cara a demà, de dijous, però després cap a divendres, atenció, perquè les temperatures cauran en picat. Farà fred. Farà fred divendres i durant tot el cap de setmana esperem unes temperatures fresquetes, ja de ple hivern. Això és el que esperem de cara a aquest cap de setmana que se'ns tira a sobre. Dit això, com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Doncs preguntem al Servei Català de Trànsit. Marta Carbó, bon migdia, benvinguda.
Hola, molt bon migdia. Doncs destacar que continuen els problemes de l'autopista AP7 per un camió avariat que talla un carril a Santa Perpètua de Mogoda en sentit sud, en sentit Tarragona, i causa ara mateix 4 quilòmetres de cua des de Mollet a Vallès fins a aquest punt. També problemes a la C59 per unes obres de reasfaltat. Hi ha retencions en tots els sentits de la marxa entre Caldes de Montbui i Palau-solità i Plegamans. I per últim, destacar que a la Ronda de Dalt de Barcelona estan tallades les sortides 5 i 6 per una manifestació. De moment això és tot, el Secretari de Trànsit. Molt bona tarda.
Bona tarda, Marta, que tinguis un bon dia. Parlem d'aquesta llista de pobles més macos d'Espanya, més bonics d'Espanya. Sílvia Fernández, com estàs? Benvinguda.
Doncs molt bé, encantada de parlar d'aquest tema.
Home, és guai, no? És un tema d'aquests que culturitza i veus totes les joies que tenim patrimonials, no?
Sí, totalment. M'ha posat de molt bon humor, la veritat.
Oh, mira, veus en què poca cosa has posat de bon humor, i això és magnífic sempre, eh? Doncs de seguida en parlem amb la Sílvia de tot aquest tema, en parlem aquí a migdia a COPE Catalunya i Andorra. Però arriba el Nadal. Arriba aquesta època magnífica, entranyable, y es que la Navidad empieza a parecer un combate, no sé si os habéis dado cuenta. La ciudad es por quien pone la mejor iluminación navideña, que sea aquí, que sea allá. Las familias, quien cocina los platos más sofisticados, eso pasa a la meva familia, a meva cuñada. Las compras de última hora, siempre a última hora, siempre, ¿eh? Las prisas, los atascos. ¿Y si la Navidad no es tan complicada, sino que la complicamos nosotros? Disfrutemos como nunca y como siempre. Solo la Navidad. Solo la gente que amas. Solo jamón. Navidul. Saboreemos lo sencillo.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Fíjate bien en la persona que va en el coche de al lado. Ahora entrecierra un poco los ojos. ¿A qué tiene? Una luz especial. Eso es porque es un iluminado. Y claro, cuando ahorras hasta 300 euros al año en carburante y en tus facturas de luz y gas con los planes energías de Repsol, se te nota. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
Hola Andrés, ¿qué tal el fin de semana?
Pues han intentado robar en casa de mi hermana mientras estábamos celebrando el cumpleaños de mi madre. Así que imagínate.
Dile a tu hermana que se ponga una alarma. Yo tengo la de Securitas Direct y estoy muy contento. Por lo que cuesta, merece la pena la tranquilidad que da.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900-666-777.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Pobles més bonics d'Espanya. Sílvia Fernández, benvinguda. Com estàs? Bon migdia.
Molt bé, molt bé.
Començo. Primera pregunta. Per tu, quin és el poble més bonic d'Espanya?
Jo ho tinc claríssim, no tinc cap mena de dubte. Per mi el poble més bonic d'Espanya és Altafulla, perquè és el meu poble d'estiueig. Ja ho deixo moltíssim i necessito anar-hi de tant en tant per desconnectar i per recuperar-me. No sé quin és el teu.
No, estàs fent, Altafulla entraria dins d'aquesta llista, però no fessis trampes, estàs fent trampes. Altafulla és molt maco, eh? Però no és una qüestió de allà m'ho passo molt bé, desconnecto, sinó el poble en si mateix.
És preciós el poble. Clar. Per mi és el poble més bonic d'Espanya i no el canviaria per res del món. A més, té platja, però també té boscos, muntanya... No li falta res.
T'ha sortit la vessant hooligan, eh? Ara
sí,
t'ha sortit
sí, sí,
la vessant
sí, sí,
hooligan
sí.
En aquest cas, eh? Bé, de fet, Espanya té un total, o tenia un total de 8.000 130 municipis. Com va això dels pobles més bonics d'Espanya?
Doncs mira, analitzant aquesta dada de que hi ha més de 8.000 municipis i a més som 47 milions de persones, m'he posat a analitzar-ho i realment és que el territori espanyol és divers en tots els sentits, però a banda de valorar les grans ciutats en les que tothom pensa, com per exemple Madrid, València, Sevilla o la mateixa Barcelona, no podem oblidar-nos del patrimoni cultural, natural i rural d'unes àrees geogràfiques doncs, més petites i de menor nivell demogràfic i industrial. Llavors, per complir amb aquesta tasca de divulgar sobre la bellesa i tot el patrimoni que tenen els pobles, l'any 2011 va néixer Los Pueblos Más Bonitos d'Espanya, que comentaves abans, que és una associació creada per fomentar precisament tots aquests aspectes que ja hem anat desplegant. Llavors, aquesta eina de difusió es basa en un model nascut a França el 1982, que es diu de la mateixa manera, no m'ho facis dir en francès, sisplau.
No, no.
I actualment, a l'Associació Espanyola, a Los Pueblos Más Bonitos d'Espanya, hi ha 111 viles del territori que compleixen amb aquesta distinció, que al final no deixa de ser com un segell de qualitat, diguéssim així. I no es tracta d'un rànquing, sinó que tots estan a un mateix nivell.
D'acord.
Que, com tu comentaves, doncs potser no seria necessari atorgar aquesta distinció als pobles que ja són bonics, però escolta'm, de més a més, està bé.
Clar, abans estàvem parlant d'unes premisses, unes 40 aproximadament, però quines són les premisses que han de complir un poble per formar part d'aquesta llista de poble més bonic d'Espanya?
Doncs mira, anem a explicar una mica com seria el procés per formar part d'aquesta llista i, primer de tot, el que ha de fer un poble per sol·licitar, perquè és el mateix poble el que sol·licita formar-hi part, és posar-se d'acord en el ple municipal o la Junta de Govern. Els polítics han de voler formar part d'aquesta llista. I una vegada rebuda doncs, aquesta benedicció, diguéssim, s'envia la sol·licitud i es valoren dos criteris que el poble ha de tenir sí o sí per poder formar-hi part. El primer de tots és tenir una població menor de 15.000 habitants, però en cas que parlem d'un municipi major de 5.000 habitants, es valorarà que tingui un centre històric absolutament impecable. I el segon criteri indispensable és que tingui un patrimoni arquitectònic o natural certificat.
D'acord, però hi ha unes quantes altres coses en aquest cas. Suposo que la neteja, l'aspecte del poble, no?
Diguéssim que primer se supera aquest càsting de les dues premisses, però després l'associació passa a fer una valoració, un parte, de la qualitat de la neteja, la conservació de les façanes, la circulació de vehicles o si hi ha un pàrquing o lloc destinat per deixar-los, la cura de les flors i de les zones verdes o el tractament de les insígnies publicitàries i els cartells del poble, entre moltes altres condicions que ens podríem estar moltíssima estona parlant, però aquestes serien algunes de les més destacades.
Després, el veredicte té tres opcions, no, em sembla?
Sí, el veredicte té tres opcions, que serien positiu, positiu a condició de millorar, o negatiu, que s'entén bastant ràpid, bàsicament.
Sí.
Doncs, els pobles que reben el veredicte positiu passen a formar part d'aquesta llista, els segons també, però diguéssim que...
Si milloren.
S'han de posar una miqueta a les piles i els últims, doncs, sap greu, xato, però no podem formar part d'aquesta llista VIP.
El que no sabia és que els polítics són els que són els encarregats de formar part d'una iniciativa. No, pensava que era més una qüestió més del poble, però...
Sí, penso que aquí fica una mica de cullerada a tothom, però si han de posar d'acord el ple municipal, en aquest sentit, les autoritats que al final representen els veïns.
Doncs anem a parlar precisament amb un dels pobles més bonics d'Espanya, concretament és Durro, a la Vall de Boí, i tenim el telèfon a l'alcaldessa de la Vall d'avui per fer unes quantes preguntes sobre el tema. És la senyora Sònia Bruguera. Sònia, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, gràcies.
Mira, t'ho diré ara mateix des de l'ànima, des del fons del cor. Possiblement no calia que la Vall de Boí ni cap dels pobles estigués d'aquesta llista per saber que són pobles maquíssims i bonics i encantadors per anar, Això per començar, ja t'ho dic,
Bueno, això és veritat, Te dono tota la raó.
Home.
La veritat és que tenim uns pobles preciosos. Però, bueno, sempre un distintiu tampoc està bé, que és un reconeixement.
No, i tant. No, per això deia que és una qüestió d'oficialitat, de fer-ho, un distintiu. I per començar, en principi, quan un es presenta això, dius, mira, jo crec que puc ser o podem tenir un dels pobles més macos d'Espanya, més únics d'Espanya. Això com funciona? Com ho heu fet?
Pues mira, jo t'he de dir que jo no sé com funciona normalment, però en el nostre crec que normalment et presentes a la candidatura i llavors ells analitzen totes aquestes aspectes que tu has comentat, però en el nostre cas va ser una mica al revés, va ser ells que ens van vindre a buscar. Van creure que que la Vall de Boí, un dels pobles de la Vall de Boí, podria estar dintre d'aquesta llista. En principi eren mirat el poble de Taüll, però el poble de Taüll ja tenia una distinció de pobles amb encant de l'agència de turisme, i llavors vam proposar a altres que miressin Durro, perquè Durro queda una mica fora de la línia habitual de l'eix central de la vall, però creiem que conservava aquest caliu de poble, no? I, bueno, doncs el van anar a veure, van creure que sí que era un bon candidat, i, efectivament, ho van aprovar, i llavors Durro va entrar dintre de la llista de pobles més bonics d'Espanya.
Insisteixo que són coses oficials, per donar oficialitat, però és que tot això és tan, tan preciós que és difícil. Però és una feina mantenir-ho, eh? Una, dir, no, és un poble maco, però, escolta'm, s'ha de tenir aquí una feina darrere i conservar i millorar tot el que hi ha. Vull dir que aquí hi ha una feina institucional darrere important.
Correcte, vull dir que tot donen aquesta distinció, però, evidentment, a part de la distinció, tens uns deures a fer, eh? Vull dir que has de millorar, no només has de mantenir, sinó que has de millorar l'entorn, i totes aquelles coses millorables durant un període de 4 anys les has d'anar millorant, doncs, des de l'enjardinament, des dels carrers, des dels entorns, des de la neteja, del tema urbanístic, etcètera, no? Per tant, evidentment, no només és una distinció, sinó que és una mica uns deures que ens posem a nosaltres mateixos, no? Però, bueno, està bé, és una manera de millorar, no? De no quedar-te adormit i no quedar-te aturat.
I tant, no? I a més mantenir tot l'encant, eh? Això, comercialment, què significa? És a dir, quan tu tens... tots sabem què és la Vall de Boí, no? Però quan tu tens, ja una oficialitat... Mira, tenim aquí... No, tenim una distinció a Taüll, tenim ara Durro com a poble més bonic d'Espanya. Això treu més turisme? Encara més turisme treu? O com
va? Ara mateix ho podem valorar poc, perquè realment fa poc que hi som en aquesta llista i hem entrat en aquesta dinàmica fa poc, no? Però al final és un lloc de difusió més. Jo crec que ja no és tan tindre més turisme, perquè en les èpoques de màxima afluència, jo crec que, bueno, és una vall petita, com si ja coneixes, i no hi caben més dels que hi caben, vull dir que no hi podem tenir més, no? Però sí que fa que, bueno, doncs a lo millor a l'hora de triar una destinació o a lo millor a l'hora de triar la Vall de Boí, si no t'has atensat a Durro, perquè, com et dic, queda una mica fora del que és l'eix central de la vall, doncs fa que t'atances, no? Per tant, és dinamitzar una mica aquest poble, que és potser dels que queda més petitets i de més poca població i segurament amb més pocs serveis de tota la vall, no? Per tant, això és donar-li dinamitzar a aquest poble i de retruc, evidentment, tota la vall.
Hem de dir que no és una qüestió de classificació, no és que un sigui més maco que l'altre, sinó que aquesta llista de pobles més bonics d'Espanya és una llista genèrica, sense un primer lloc o un segon lloc, eh? Això que quedi clar, sinó que compleixen aquests requisits en aquest cas. Sònia, tinc un dubte i una curiositat que, aprofitant la confiança, te la transmetré. Mira, jo sóc del Prat de Llobregat, de l'àrea metropolitana de Barcelona. Clar, els camacos, quan anem a llocs com aquests pobles maquíssims, com Durro, com la Vall de Boí, com Taüll, i tot allò, ens enlluernem amb tota aquesta preciositat que hi ha, tot aquest caliu que té el poble. Vosaltres esteu acostumats a això? O sigui, quan sortiu al vostre propi poble, també us enlluerneu o esteu acostumats, com nosaltres als avions?
Bueno, i t'haig de dir que des que estem a pobles més bonics que compartim a vegades de destinacions i tal, també està molt bé perquè compartixes experiències i aprens dels altres llocs, no? Jo també m'enlluerno, no? A vegades vas a algun poble i dius, ostres, que bonic, i veus les coses que a tu no et funcionen, com estan funcionant i com les fan ells, no? Per tant, és un aprenentatge mutu, no? I bueno, també ens enlluernem, evidentment, estem orgullosíssims i encantats de viure on vivim, però sempre es pot aprendre dels altres. Jo crec que aquesta experiència compartida és una de les parts més interessants de formar part de la llista.
Ajuda també per lluitar contra la Catalunya despoblada?
Bueno, clar, no, sí, ajuda, perquè al final acabes posant un petit poble al mapa, saps? És com a posar una etiqueta, no? I una etiqueta, una fletxa, una xinxeta allí, no? Que dius, ostres, estem aquí i volem lluitar contra aquest despoblament, no? I et dic que Durro potser és dels pobles de menys habitants de la vall, quasi, i, bueno, traient Cardet i Coll, potser, però ajuda a que la gent pensi en Durro i pensi en potser muntar un negoci, potser quedar-se a viure, que és un poble molt tranquil i molt bonic. Bueno, jo crec que sí, que sempre ajuda, no? Tot el que pugui ser, ja no evitar el despoblament, perquè en el nostre cas és veritat que no tenim despoblament, però sí l'arrelament, que també és molt important, no? El que la gent es vulgui quedar a viure i a guanyar-se la vida a la Vall de Boí o a Durro, concretament.
Doncs senyora Sònia Bruguera, alcaldessa de la Vall de Boí, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i felicitats per tot.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Que xulo és parlar d'aquestes joies que tenim a Catalunya i amb moltes, segurament no totes, poden complir tots els requisits d'aquesta llista dels pobles més bonics d'Espanya, però a vegades tampoc cal perquè sigui el poble més bonic, un dels pobles bonics i entranyables, no? Bé, de seguida arribarem a 2:15, actualitzarem titulars de la jornada amb el Carlos Lozada i l'Eduard Badia en esports, i després entrarem en un món de futurficció. Us ho explico. D'aquí res, penso que està a punt d'autoritzar-se la circulació dels cotxes automàtics guiats per intel·ligència artificial, d'aquests d'hiperconnexió, de 5G connectats, no? Aquí entra en joc ara la privacitat. Fins a quin punt, ho he pensat, un cotxe connectat s'entera de tot? I qui sigui es pot enterar de tot del que parles dins del cotxe. Cap on vas, d'on vens, què fas, exactament, absolutament de tot. Parlem d'això. I la pregunta que ens farem és compatible la privacitat amb el cotxe connectat? Mireu, jo som molt de la tecno, però a vegades... Sí, però... De seguida en parlem d'això i actualitzem titulars aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93-490-26-29. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i Mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165. Ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaquart 64. Gracare, 93-490-26-29.
No. Uf, si es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no, está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil, igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
¿Cansado de cocinar? En El Pibe te lo ponemos fácil. Pide tus bocatas y burgers favoritos y disfruta sin preocupaciones. Y además, usa el código Tiempo de Juego para conseguir 5 euros de descuento en pedidos superiores a 15 euros. Descarga ya la app del Pibe y marca tu primer gol. Redescubre el auténtico fast food de Barcelona. El Pibe, desde 1974.
Aquest és l'univers artesà del cava Canals i Munner, on cada ampolla és un món. Des de 1915, elaborem els nostres caves Gran Reserva fent prevaler la qualitat de les matèries primeres. Més de 100 anys d'artesania familiar amb un cava elaborat de les primeres premsades de raïm i que ha estat valorada amb moltes medalles d'or. Cava Canals i Munner, a canalsimunner.com, a les millors vinoteques i als millors restaurants. Cava Canals i Munner, un cava que ajuda a quedar bé.
COPE Catalunya i Andorra.
Senyals horàries de 2:15 del migdia d'aquest dimecres 29 de novembre. Hora d'actualitzar els titulars de la jornada d'avui amb el Carlos Osada. Com estàs?
Què tal? Molt bona tarda. Doncs mira, hi ha una alerta en marxa a les Terres de l'Ebre, concretament per la proposta de portar aigua del riu Ebre amb vaixells cap a Barcelona. Aquesta seria una de les possibilitats que hi ha sobre la taula una vegada decretada la fase d'emergència a l'àrea metropolitana. Entre d'altres mesures, hi hauria aquesta. Això serà més endavant. Ara estem en fase, recordem-ho, de pre-emergència. Amb tot, l'ACA, que és l'Agència Catalana de l'aigua treballa per tenir enllestides la infraestructura per fer possible doncs, aquest transport d'aigua, si fos necessari, des del port de Tarragona fins al de Barcelona, que també està preparant les instal·lacions per activar doncs, aquesta arribada d'aigua. Però tornant a les Terres de l'Ebre, les que anirem aquest migdia, activistes històrics de la zona, activistes antitransvasament, com el mític Manolo Tomàs, tornen a agafar protagonisme, al igual que els veïns de la Ribera de l'Ebre. Els escoltarem molestos, molt molestos, per aquesta possibilitat que els agafin aigua i que la portin cap a Barcelona. I a la capital catalana, doncs, hi ha ganes de respirar almenys en una zona de la ciutat, respirar tranquils per poder passejar sense por, i diuen també que acabi aquest malson. És l'opinió de la majoria de veïns i comerciants de la plaça de la Bonanova, que esperen amb candeletes el desallotjament del Cubo i la Ruïna, dos edificis ocupats i previst per demà al matí. Es tracta de dos immobles que van ser ocupats els anys 2016 i 2019, respectivament, i que va agafar gran volada mediàtica arran de les eleccions municipals del 28 de maig passat. L'edifici és propietat, o els edificis són propietat de la Sareb, i de punt i de cara al desallotjament de demà, la policia autonòmica demana a veïns i també comerciants que evitin passar pel punt on estiguin desplegats els agents, perquè serà una de les desocupacions més complicades, tant per l'ubicació dels dos immobles com també pel nivell de resistència que es preveu. Parlarem també de la salut visual dels menors, que preocupa cada cop més als professionals, i és que en referència a la miopia, en aquesta franja d'edat, s'ha evidenciat els últims anys un desplaçament cap a dioptries molt més altes. L'ús excessiu de les pantalles podria estar darrere d'aquest canvi, segons un estudi que explicarem avui, que es diu l'estat de la salut visual dels adolescents espanyols. I encara tenim una darrera informació dins de la crònica negra. Els Mossos d'Esquadra han detingut una dona per la mort d'un home a Sant Adrià de Besòs. El 16 de novembre la policia va rebre un avís al voltant de les dues del dilluns, que hi havia un home mort i una dona ferida en un domicili del municipi. Finalment, la dona de 26 anys i embarassada va ser detinguda aquest dilluns a la ciutat de Badalona, i aquest dimecres ha passat a disposició judicial.
Carlos, moltes gràcies.
Bon programa, adéu.
Que és un bon dia, igualment. L'actualitat esportiva amb l'Eduard Badia. Eduard, com estàs? Benvingut.
Hola, Cruz, què tal? Bon dia. Doncs
pues mira, respiro tranquil, perquè ahir va costar, quan vam començar marcant el Porto ahir, em va entrar tots els mals, com a culer.
Tu i uns quants, eh?
Tots els mals.
Efectivament, perquè el Barça celebra el pas als vuitens de final de la Champions, tres anys després, amb patiment, protagonista pels Joaus, amb dos gols que van certificar remuntada per 2-1 davant el Porto. Ter Stegen segueix sense entrenar amb el grup per les seves molèsties lumbars. També estarà la següent ronda de la Lliga de Campions a l'Atleti de Madrid, amb la seva victòria per 1-3 contra el Feyenoord. El City es va assegurar el primer lloc després de remuntar un 0-2 al Leipzig, mentre que el grup de la mort, el PSG, va salvar els mobles contra el Newcastle amb un penal molt discutit que va transformar Mbappé en el temps afegit. Avui torn per la resta dels equips espanyols. El Sevilla juga el seu futur a 6:45 de la tarda en la visita del PSV Eindhoven. El Madrid necessita un punt davant el Nàpols per ser primer de grup sense Modric, lesionat. Mateix objectiu per la Reial Societat, que rep el Salzburg, ja classificat. A les 9... tenim un partit de Lliga ajornat entre el Mallorca i el Cádiz, aquest duel per la permanència, i fora del futbol, a 9:15 de la nit, la penya no pot fallar a l'Eurocup, partit clau en la visita del Prometei d'Ucrània, i avui a les 3 de la tarda debut el Barça de futbol sala a la ronda élite de la Champions contra el Città d'Ivoli a Letònia.
A més, és curiós, Edu, perquè tots els equips espanyols a la Champions estan encapçalant els seus respectius grups, ara mateix.
Ara mateix, sí, menys el Sevilla, que és el que té més magre, ha de guanyar, perquè si no ja estaria eliminat el conjunt de Diego Alonso.
Edu Badia, moltes gràcies.
Un plaer, Cruz.
Recordeu que podeu recuperar, o podeu xerrar, o podeu escoltar totes aquestes informacions ampliades a Esports Cope a partir de les 3 de la tarda avui està l'Albert Díaz. L'Alberto Díaz.
Està l'Albert avui, sí.
Està l'Albert Díaz, amb l'Albert Díaz, perquè tenim el Joan Malaltó, un petó molt gran. Joan, cuida't molt, que et millores ràpidament. De seguida parlem d'aquesta privacitat, d'aquesta compatibilitat entre el cotxe privat i la privacitat. Perdó, cotxe privat. Perdó, volia dir cotxe connectat. Això, ara. Cotxe connectat i la privacitat. He barranjat conceptes. I és que cotxe connectat és exactament això. Connectat per tot. D'on venim? Cap on anem? De les xerrades que han fet el cotxe? Etcètera, etcètera. Això té un avantatge. L'avantatge és reduir sensiblement, i aquest és un dels objectius, reduir sensiblement els accidents a la xarxa viària. Aquesta és una de les parts més positives, però clar, tot això ha de ser compatible també amb la privacitat, i aquí a Europa tenim una d'aquestes legislacions feta per durar anys davant de tot això. En parlarem de seguida aquí a migdia a Cope Catalunya Andorra, però abans parlem de talent. Porque la retención de talento se ha convertido en una de las principales metas de las empresas. De media, el compromiso en España de los trabajadores con sus empresas es del 72%. Pero la cifra varía según la edad del empleado, el tamaño de la compañía o la modalidad de trabajo. En este sentido, está comprobado que cuanto más digital es la empresa y más herramientas pone a disposición de sus empleados para concederle una mayor flexibilidad como el teletrabajo, más compromiso demuestra el trabajador con la empresa. Esta es la noticia Orange.
Las necesidades cambian, los clientes cambian, la forma de comunicarnos cambia. En un mundo que cambia a toda velocidad, lo primero es que tu empresa no se quede atrás. Por eso, en Orange Empresas tienes al aliado perfecto para digitalizar tu negocio. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Nos vamos hasta la región de Donetsk, al este de Ucrania, uno de los lugares donde se sigue librando cada día batallas constantes entre ucranianos y rusos. El frío empieza a estar presente entre los soldados de ambos frentes, que poco a poco empiezan a sentir la llegada del duro invierno que va a azotar la zona.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Nadie está preparado para perder a un ser querido. Es algo muy doloroso, pero para los que nos quedamos aquí, la vida sigue. En su libro Tu muerte es vida, Laura Montesinos, creadora de Viajar entre líneas, abre su corazón con una inspiradora historia de amor sobre cómo encontró luz y halló el sentido real de su existencia. Tu muerte es vida, una historia de confianza, superación y amor eterno.
Bon amour, je t'aime.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Son las 6 de la mañana y me da igual. Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar. Voy a gritar que te quiero de verdad. Con esa sonrisa puesta, de verdad que no me cuesta pensar en ti cuando me acuesto. Pero Aitana, no imaginas el resto, que si no, no queda bonito esto.
Voy a ir directa a ti, voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir. Y como dos niños chicos...
Parlem de cotxes connectats. D'aquí res, l'autorització a començar a comercialitzar cotxes connectats, a que comencin a circular, està aquí, al voltant de la cantonada, en aquest cas, no? Tot això té un avantatge i un propòsit molt clar, i crec que, en principi, tot molt positiu, i és reduir sensiblement, els accidents a la xarxa viària. Aprofitant la velocitat de... Això no es podia fer fins ara perquè la velocitat de la xarxa no era prou suficient. Hi havia un delay, hi havia un retard a l'hora d'enviar i rebre informació. Ara, amb la implantació de la xarxa 5G, i ja cap amunt perquè ja s'està experimentant amb la 6G, el delay, aquest retard a l'hora d'enviar i rebre informació, és mínim. Però quan parlo de mínim és... no hi ha. Quan parlo de delay, per posar un exemple i entendre la cosa de les dades, sabeu quan parlem per telèfon a través de satèl·lit, que tenim com un retard, que diu, hola! Hola! I sabeu que la persona et respon amb un espai, doncs això seria el delay. I això és el que tindrien, però, evidentment, amb una reduïda marge de temps, les dades que s'envien i es reben. I aquesta és la base. Tot això s'ha eliminat. Amb el 5G i el 6G futur, això s'elimina. Això vol dir que un cotxe pot anar rebent i enviant dades de posició a l'instant. Què significa això? Significa que aplicat a la circulació evitem accidents. Evitem xocar. Evitem una velocitat excessiva. Evitem moltes coses perquè el cotxe sap el que té al seu voltant. Què passa amb això? Doncs el que passa és que tenim l'altra cara de la moneda i tot això s'ha de preveure. No vull ser malintencionat, però la tecnologia no és que sigui ni bona ni dolenta, és en funció de com s'utilitza. Què passa amb les converses de dins del cotxe que pot escoltar? Què passa? Cap on va tot això? Com podem protegir els nostres destins? Perquè ningú té per què saber on anem amb el cotxe, ni d'on venim. Hi ha una legislació a Europa, afortunadament, que la Unió Europea és molt sòlida. Això és ben cert. Parlem de tot això amb el professor col·laborador dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC, de la Universitat Oberta de Catalunya, l'Eduard Blasi, que el tenim al telèfon. Eduard, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Sempre un plaer parlar amb tu, Eduard. Escolta'm, no vull no vull ficar por al cos, però és que no puc evitar-ho, perquè veig el cotxe i penses, ostres, és que sabran on està el meu cotxe en qualsevol moment. On està el límit de tot això, Eduard?
Bueno, al final, que ens trobem amb cotxes connectats és part de l'evolució. Fa uns anys també, vull dir, vèiem els televisors intel·ligents, les coses cada vegada són més intel·ligents. I és que d'això es tracta l'internet de les coses. I els cotxes connectats, doncs, com he comentat, no?, és part d'aquesta evolució tecnològica natural de la societat. Sí que és cert que la tecnologia ens porta coses molt bones. Ens permetrà, doncs, a través dels cotxes connectats, doncs, evitar determinats accidents, ser molt més àgils, però també, com has comentat, hi ha un punt important que és amb la recopilació de dades. Mm-hmm. Estem parlant de grans quantitats de dades i estem parlant de dades sobre un entorn, doncs, força privat nostre, com és l'interior d'un cotxe. I aquí està el problema, en com es custodia aquesta informació, com es tracten aquestes dades i, sobretot, quins són els usos. La tecnologia en si no és dolenta, el problema són els mals usos que se'n fan amb ella.
Sí, correcte. Clar, perquè una part molt positiva que veig és, per exemple, si aquesta intel·ligència, si aquesta connectivitat et diu com està el desgast del pneumàtic, com van els frens, quina, jo sé, coses així que estan fora del cotxe o que són inherents a la conducció. Però és el que tu dius, a l'interior del cotxe, ostres, si estem tenint una conversa o estem parlant o estem qualsevol cosa, suposo que això estarà també dins d'una connectivitat determinada.
Doncs haurien d'haver-hi, doncs, una sèrie de paràmetres implementats per defecte que garantissin la nostra protecció des del minut zero. I això, si es vol complir la normativa, si es compleix fil per randa, s'haurien d'implementar, doncs, aquestes salvaguardes que nosaltres, sense fer res, ens permetés tenir la màxima protecció. I que fossin nosaltres els que diguéssim, escolta, més còmode encendre el micro perquè, doncs, necessito aquesta funcionalitat. I aquí el propi usuari encén el micro. O, escolta, vull activar això concret que habilita el GPS que em permet a mi, doncs, anar d'un lloc a un altre de forma molt còmoda. Estupendo. S'habilita o s'implementa la funcionalitat del GPS. L'usuari hauria d'estar, doncs, màximament protegit i a vegades, malauradament, això no succeeix. Per això jo crec que el que val la pena és, sobretot, mirar bé el que es va acceptant cada vegada.
I no sé si això ho podrem fer des del principi. Per exemple, per posar un exemple, ara mateix quan comprem un mòbil o quan comprem un ordinador o qualsevol cosa, hi ha certs paràmetres que estan activats per defecte, però són paràmetres que afecten directament a la nostra privacitat. No sé si el més ideal seria que quan comprem un cotxe d'aquests que té càmeres per tot arreu, doncs la privacitat estigués capada al màxim i que siguem nosaltres els que activem el micro, com tu expliques, o la càmera.
Doncs això seria l'escenari ideal. I, de fet, les marques, cada cop més, si volen complir la norma, hauran de fer això. De moment ens trobem, doncs, amb una part, diguem-ne, una espècie de limbo, no?, on sembla ser que les marques d'automoció encara no tenen un grau de maduresa gran sobre el tema de la privacitat. I arrel d'un estudi, doncs, que es va fer, es va veure, doncs, que realment els cotxes recopilaven grans quantitats de dades i les proteccions que oferien deixaven molt a desitjar. És important que en aquest ínterim de temps, on probablement s'està detectant que no s'arriba a aquest grau de maduresa òptim, l'usuari prengui consciència d'això i, sobretot, miri no només doncs el que accepta, sinó també la lletra petita. Mm.
Tu creus que es podrà legislar bé davant de tot això? Quina és la teva previsió?
Doncs jo crec que tenim normativa suficient actualment per fer front a la majoria de reptes que ens presenta la tecnologia. Tenim una normativa de protecció de dades que està feta per perdurar en el temps, amb uns principis sòlids que probablement d'aquí 10 anys doncs continuaran estant-hi, no? El problema és que la tecnologia avança molt ràpid i les autoritats de control a vegades no donen a l'abast. Sí que és cert que els vehicles connectats, doncs, són, doncs, una certa novetat, no?, en tot això, i probablement encara no estan 100% al radar de les autoritats de control. Jo crec que és qüestió de temps, com amb la majoria de sectors, on doncs, les autoritats de control actuen i les empreses també, doncs, cada vegada intenten fer les coses més bé. efectivament s'haurà de regular certes qüestions, qüestions que tinguin a veure doncs, amb intel·ligència artificial, però insisteixo en que la normativa actual és força robusta en quant a, doncs, a principis que ofereix i la pròpia normativa doncs, permet fer front a moltes d'aquestes situacions.
Doncs veurem què ens depara el futur i com es regula tot això, que sembla que, que en el fons, sigui un cotxe, sigui un mòbil, sigui el que sigui, no deixa de ser un recopilatori de dades i hi ha una legislació contundent davant de tot això. Doncs senyor Eduard Blasi, professor col·laborador dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC, gràcies per aquesta xerrada i aquestes explicacions, molt amable.
Gràcies a vosaltres.
El cas és que tot això espanta, i espanta perquè... És curiós perquè, clar, per una banda estem preocupats per a totes aquestes dades i després nosaltres voluntàriament estem regalant les nostres dades a les grans empreses que ho fan molt bé. El cas és equilibrar. On està el límit entre el que jo he d'oferir i el que rebo a canvi? Per exemple, posant per exemple una aplicació, no? Una aplicació que me la descarrego per, jo què sé, una aplicació de situació, una aplicació que em serveixi per calcular qualsevol cosa, que sigui gratuïta, que res és gratuït, pagues amb les teves dades, això ho hem de tenir molt clar. On està l'equilibri en la proporció de les dades que m'estan demanant, que jo ofereixo voluntàriament, i el resultat i el que m'ofereix aquesta aplicació? Possiblement és aquí on estaria el que... I després ja parlem de persones que posen el crit al cel amb la seva privacitat i estan penjant vídeos a TikTok que en fi, que us vull explicar jo, eh? Bé, de seguida parlem de l'alegria. Segurament estareu amb mi que possiblement faria falta més alegria. És difícil, eh? En aquests temps mundials que estem vivint, amb les imatges que tenim a la tele constantment, és molt difícil, i amb les notícies que hem d'explicar, que l'alegria s'instal·li als nostres cors. Però en parlarem de tot això, d'un de dita de sempre savi refraner castellà que diu allò de al mal tiempo buena cara. De seguida en parlem amb la presidenta de l'Institut de Ciències Afins, la Marta González, i parlarem de catarates, precisament, amb l'Institut Oftalmològic Tres Torres. De seguida en parlem de tot això, aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
Mi marido y yo hicimos al mismo tiempo tu plan 1-2-3. Comimos lo mismo, pero él perdió 8 kilos y yo solo 5. Ahora necesito volver a deshincharme y bajar yo otros 4 kilos.
Sí, los hombres pierden más deprisa y nosotras bajamos más de volumen en barriguita porque es drenante. Te deshinchas y en 3 semanas seguro que perderás de 4 a 7 kilos.
No son batidos, es apto para todos y con registro sanitario. La primera semana, sobres de piña.
Eliminamos retenciones, toxinas y 2 kilos menos.
La segunda semana, sobres de naranja.
Reduces la barriguita y el estreñimiento, otros 2 kilos menos.
Y la tercera semana, las cápsulas que queman y captan la grasa.
Ya bajas de 4 a 7 kilos. 6,50, 51, 52, 53. Es económico y envío gratuito. Repito el teléfono, 6,50, 51, 52, 53. Y hoy, gran oferta con tu plan 1-2-3.
Los tres T's. Detox más drena más lipo y el gel adelgazante con rolones para muslos, barriga y caderas son gratis con el plan 1-2-3. Llama 6,50, 51, 52, 53 y de 4 a 7 kilos en 3 semanas. Repito, 6,50, 51, 52, 53.
¡Atención! Paletas, albañiles, reformistas, Cerámica San Andrés les ofrece todo lo que necesitan para su reforma. Materiales de construcción, herramientas, pladur, tuberías... 2.500 metros cuadrados dedicados a la reforma dentro de Barcelona. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 23 de Barcelona. 93-345-5102. Parking clientes en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vamos a hablar de salud en los ojos. Tener los ojos en buen estado es algo esencial para una vida saludable. Es así, hablamos con el Centro Oftalmológico Tres Torres, hablamos con el doctor Emilio Juárez. Doctor, bienvenido, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, cómo estamos?
Vamos a hablar de las cataratas. ¿Qué son, cómo se producen y cómo las podemos corregir?
Pues mira, la catarata a veces lo hemos explicado en algún otro comentario que hemos hecho, que el cristalino que tenemos dentro, que es el que nos tiene que enfocar, se va endureciendo con el tiempo, que es lo que llamamos vista cansada. Cuando ese endurecimiento nos afecta a la visión de lejos, y ya no lo corregimos ni con gafas, es porque se va calcificando, endureciendo y volviendo cada vez más marrón, y es lo que llamamos catarata. Bien, ¿cómo la corregimos? Mira, antes se tenía que hacer con una intervención donde se hacía anestesia local, se ponían puntos, se hacía una cirugía donde el cirujano lo hacía todo, y ahora nos ha venido una tecnología que hace el 70 al 80% de la intervención, que es el láser catalyst. ¿Qué hace ese láser? Pues sin entrar en quirófano te desintegra esa catarata, la convierte en pequeños cuadraditos de 80 a 100 micras, y luego solo entraremos a quirófano para tener que liberar esos trocitos con suero y poner la lente. Es decir, para el cirujano le ha quedado una parte de la intervención, la más simple o la más sencilla, que es aspirar y poner la lente que va en un cartucho precargado para que nosotros podamos corregir en ese momento si tienes un defecto de gafas para lejos o para cerca, si solo es para lejos, si es para cerca solo. Es decir, la catarata te va a permitir que quitarla te permita mejorar tu visión y ganar capacidad de ver, y además que si tú quieres te puedas corregir la dependencia de las gafas para siempre. Y eso es lo que nos permite hoy en día la tecnología con el láser Catalyst.
¿Y cuánto se tarda en esta intervención?
Pues mira, el láser, entre el escáner que tiene que hacer del ojo y la energía que aplica, no llegará al minuto. Y nosotros en el quirófano estaremos entre 5 y 6 minutos. ¿Por qué? Por lo que os decía antes. Si un láser te hace la parte importante de la cirugía y el cirujano solo tiene que aspirar y poner la lente, facilita la intervención, simplifica el proceso, reduce los riesgos porque el cirujano actúa menos, y además permitirá que vuestra recuperación sea mucho más rápida. Es decir, aplicar menos energía con láser supone que el ojo se inflama menos y permite una recuperación más fácil.
¿Cuánto tiempo se tarda en recuperarse? Es decir, en estar ya, digamos, en perfecto estado para funcionar.
Mira, para que tengas una idea, yo a mis pacientes los opero un ojo el lunes y el otro el martes o el miércoles. Y les digo que a partir del lunes siguiente ya pueden empezar a activarse para hacer lo habitual. Lo habitual no es, por ejemplo, hacer boxeo, no es si sea un sitio donde haya riesgo de que te entre algo en el ojo, pero pueden empezar a salir, pueden empezar a ver el ordenador, incluso si tienen un trabajo de despacho pueden empezar a hacerlo. Porque piensa que el láser, al tener que utilizar microincisiones muy pequeñitas de 2 milímetros, estas microincisiones para poner la lente se autosellan en 48-72 horas y, por lo tanto, a partir de la semana tenemos mínimos riesgos en la intervención y en las complicaciones posoperatorias. Y eso te permite que tú te puedas ya incorporar a hacer una vida relativamente normal.
Pues deja que te echen una mano en el Centro Oftalmológico Tres Torres, deja que te liberen de tus cataratas. La primera consulta es gratuita. Y el teléfono 900-842-848, 900-842-848, o puedes consultarlo en su web, oftalmologiatrestorres.com. Doctor, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Tienes hipermetropía y no te permite ver de lejos ni de cerca. En Instituto Oftalmológico Tres Torres y en un segundo eliminamos una dioptría con el láser Amaris 1050 y anestesia con dos gotas para no alterar tu ritmo de vida. Pide tu primera visita informativa gratuita en el 93-298-79 o en iott.net.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem d'alegria, parlem d'aquesta situació i parlem de... És que és veritat que falta massa alegria, eh? Marta González, presidenta de l'Institut de Ciències Afins. Què tal? Buenos días, bienvenida.
Hola.
Buenos mediodías. ¿Cómo estás?
Buenos días. Muy bien, ¿y tú?
Yo encantado de hablar contigo.
Yo contenta porque estoy hablando contigo.
No me vendas la moto. Esto no puede ser lo que más feliz te haga en la vida.
Moto, te vendo alegría.
Ah, no, sí, me pongo contento. A mí también me gusta hablar contigo. A ver, pero de ahí a que hables conmigo sea lo que más contenta te pone, eso no, ¿verdad?
No. Bueno, lo que más contenta depende. En este momento sí.
Ah, bueno, que no me vas a ofender, ¿eh? Sí. Tranquila que no me ofendes. Puedes decir la verdad sin ningún tipo de problema,
¿eh? Yo intento no ofender nunca a nadie, porque no me gusta ofender a nadie, ¿sabes? Me gusta que la gente esté contenta y feliz.
Bueno, Marta, ¿sí? Si vamos
bastante...
Sí, dime.
Bastante mal está el panorama, como para no tener motivos para, por lo menos, reírse, ¿no? Y pasarlo bien.
Bueno, ¿sí? Si vamos a la raíz de todo, ¿qué es la alegría? Porque es un concepto así, sabemos la sensación, pero queda como muy en el aire, ¿no? Sí. Todo esto.
Bueno, se puede traducir pues como vivaz, como animado, viene del latín, ¿eh? Bueno, esto, etimológicamente la palabra. También alegro, ¿eh? El alegro ese de las músicas, ¿eh? el vivace, el alegro, pues viene todo de la misma palabra. Entonces, bueno, pues esa música, la música nos da alegría, ¿o no? Si te pones una música que te gusta, hombre, si no te gusta, no te da alegría, ¿eh? También es verdad, ¿eh?
Bueno, pues sí, ahí estoy de acuerdo contigo. Si no,
hay música que más bien te pone de mal humor, ¿eh? Entonces, la alegría, bueno, pues es una de las emociones primarias que tiene el ser humano y también ciertos animales superiores, ¿eh? Porque, por ejemplo, pues el perro, cuando llega a casa, se pone alegre, ¿no?, cuando te ve.
Sí, mueve el rabito.
El perro, pero bueno, la gente que tiene... ¿Eh?
Mueve el rabito,
sí, y además salta, y además te viene a ti, quizá te reciba mejor que las personas en casa. Eso también es cierto, ¿eh? Hay gente que dice que yo no tengo mascota, pero hay gente que te dice, no, es que yo llego a casa y lo único que recibe bien es el perro. Bueno, pues vale, pues vamos a dejarlo ahí, ¿no? Bueno, entonces es una sensación pues fugaz y agradable, pero equiparable a menudo a la felicidad, ¿eh? Pues bueno, pues al bienestar o al placer. Estar alegre o estar contento se entiende como sinónimo, porque estoy alegre, pues estoy contento, ¿no? Entonces se interpreta como una emoción positiva y también deseable y representada a través de figuras danzantes. Siempre cuando tú si miras libros, investigas y miras libros,
¿sí?,
que hablen sobre la alegría y demás, siempre hay pues o niños, que son los niños son un poco el icono de la alegría. No siempre los niños están alegres, pero bueno, vamos a pensar que sí, ¿no? O si no tienes pues gente en posición o en actitud de saltarina, danzando, bailando, ¿eh? Bailar. ¿Tú has visto que alguna persona baile con cara enfadada?
No, bueno, yo tenía un cuñado que sí, ¿eh? Que cuando bailaba parecía que estaba sufriendo lo que no está escrito. Así que, oye,
es que los cuñados son otra historia.
Bueno, esto entramos en otros platos. Oye, Marta.
Eso hablaremos un día, los cuñados.
¿Hay una diferencia? O sea, ¿ser alegre es igual que ser feliz? ¿Hay diferencia entre alegría y felicidad?
Bueno, claro, porque la prolongación del sentimiento de la alegría da como resultado la felicidad, ¿eh? O sea, potenciando el estímulo ese que dan pues, un regalo, una buena noticia, eso te pone alegre y además te hace feliz. Por ejemplo, pues no sé, tu hijo que ha aprobado todo, tu hijo que le han admitido en una universidad en la que quería entrar, o en un equipo de fútbol o en un equipo deportivo cualquiera. Entonces, eso a ti te da pues eso, felicidad y te da alegría, ¿no? Entonces, cualquier acontecimiento psíquico y social del ser humano da alegría, ¿eh? Esto tiene que ver mucho pues con, te voy a decir que para que veas dónde está el panel de mando, de control, está en el lóbulo frontal. El lóbulo frontal de nuestra cara, del cráneo, dijéramos, ¿no?, la parte de la frente, es donde está el panel de control del cerebro, donde se monitorea nuestro estado emocional. Hay personas que han tenido a lo mejor un problema, un accidente o algo, y han tenido que operarles o han perdido lo que es el sentimiento de felicidad. Esto está comprobado, ¿eh?
Ajá.
Entonces, bueno, pues esto regula la conciencia y también participa cómo se ejecutan esas respuestas emocionales, ¿no? Porque al final la alegría es sociabilidad. La alegría, además, bueno, pues es provoca y segrega serotonina y dopamina, esto que hemos hablado muchas veces, ¿no? Esto está pues muy 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 ligado a nuestro cerebro y a nuestro bienestar, ¿no? La dopamina es la recompensa, la que da la recompensa y la satisfacción, y la serotonina es la que da la felicidad, ¿eh? Entonces, bueno, la alegría es contagiosa. Tú cuando te empiezas a reír, ¿verdad que alrededor al final? A lo mejor hay personas que son muy serias, pero al final acaban sonriendo. No digo que a carcajadas, pero sí acaban
casi,
sonriendo.
Pero
¿eh?
Casi.
Entonces, bueno, no está asociado solamente a los bienes materiales, sino también al que tú estás pues contento porque tienes amigos, tienes un amigo entrañable, tienes una pareja estupenda, tienes unos padres fantásticos, tienes unos hijos muy buenos.
Marta.
Y compartir con...
Sé que te va a entristecer que te corte, pero es que tengo que decirte adiós. Esto es muy triste, la verdad.
Bueno, pues nada.
Cuídate mucho.
Hay que reírse, ¿eh?
Cuídate mucho.
Para tener...
Ara arribem a les dues del migdia i continuo explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García Muñiz. Ai, Marta, que passin una molt bona tarda.